My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so cold.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. Catalunya recupera a partir d'avui les primeres competències en la gestió del desconfinament amb l'entrada en fase 3 de l'Alt Pirineu Aran al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I la primera decisió ha estat permetre la mobilitat entre aquestes dues últimes regions sanitàries. A més, Barcelona i l'àrea metropolitana passen a la fase 2, com també ho fa Lleida. Sanitat no descarta avançar-les a l'última fase abans dels 15 dies previstos si l'evolució de la pandèmia és favorable. De moment, la nova rebaixa en les restriccions farà que des d'aquest dilluns el bany recreatiu ja sigui permès a tot el litoral català, així com l'activitat dins de bars i restaurants, tot i que amb límits d'aforament. Com dèiem, una fase 2 que dona aire a bars, a restaurants, amb més terrasses. Connectarem amb un restaurant de la Rambla de Barcelona per veure l'ambient que s'hi viu en aquestes primeres hores. Fem un tastet. David Fleta, Taís Trujillo, molt bon dia.
Molt bon dia, Vanessa. Des del restaurant Núria de la Rambla de Canaletes, aquest i milers de restaurants i altres bars i establiments d'hostaleria de la ciutat de Barcelona es preparen en aquest moment per donar la benvinguda als clients per primera vegada des del dia 13 de març, quan van haver de tancar. Ho faran a l'interior dels locals, això sí, amb un límit en l'aforament del 40% de les cadires.
Doncs de seguida ampliem aquesta informació i, de fet, així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns. Aquest 8 de juny, són les 8 del matí, repassem més titulars, perquè a partir d'avui també poden obrir ja totes les escoles de Catalunya un cop enterrada la fase 1 de desconfinament. Malgrat tot, algunes famílies denuncien que hi ha centres de Barcelona que han decidit mantenir el tancament fins al setembre o que només obriran per tasques administratives. Les funeràries han comunicat 37 morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores pel que fa als nous contagis. El darrer balanç els eleva a 324. Ara mateix queden poc més d'un centenar de pacients ingressats a les unitats de cures intensives dels hospitals. Crítiques des de les comunitats autònomes pels canvis de criteri de la Moncloa per repartir els 16.000 milions d'euros als fons de reconstrucció. El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que Catalunya hi perdrà diners i que els que arribin ho faran tard. Els equips de primera i segona divisió de futbol ultimen els preparatius pel retorn a la competició aquesta setmana després de dos mesos i mig d'aturada. L'absència de públic a la grada és només un dels aspectes de la nova normalitat esportiva sotmesa als protocols sanitaris corresponents. Veiem com es mouen les carreteres en aquest dilluns que ja comença des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora del matí estem pendents de múltiples incidències. Una d'elles provoca retencions a la ronda litoral des del Fòrum ja fins a Montjuïc en sentit Llobregat. També s'ha incendiat un vehicle a la A26 a Montagut en direcció Figueres. Això obliga de moment a tallar la calçada. I un vehicle variat a l'autovia 2 provoca circulació intensa a l'altura del Bruc i deixa el carril dret tallat en direcció Lleida. Pel que fa al volum del trànsit, aquest cap de setmana hem vist com ha anat a la baixa. Ha circulat poc més del 40% dels vehicles que ho feien abans de l'estat d'alarma per l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, entre setmana el volum es manté entre un 70 i un 75% aproximadament dia rere dia. I per últim, també recordem, entre tu i l'estat d'alarma continuaran els controls de mobilitat i també els controls fronterers. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Moltes gràcies, que vagi bé. Fem un cop d'ull a la previsió del temps, que no pinta gaire bé ni per avui ni per bona part de la setmana, que ens ho explica el Jordi Cruz des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Jordi.
Què tal, bon dia? Doncs sí, ha de continuar la inestabilitat. De fet, ara mateix hi ha algun ruixat, sobretot a les comarques de Girona, i sembla que aquesta pluja pot anar més, especialment a partir de migdia, quan afectarà a bona part del Pirineu i Prepirineu, també les comarques de Girona i les de Barcelona, especialment quan més a l'est. Atenció, perquè aquestes precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i de calamarsa i poden tornar a ser fortes a la Garrotxa, a Osona i al Ripollès. En canvi, un temps més assolellat cap a la Plana de Lleida i sobretot a les comarques de Tarragona. Aquí potser amb alguns núvols, especialment de cara a la tarda, però sense precipitació. Bufarà el mestral fins a primera hora de la tarda a les Terres de l'Ebre, la tramuntana tota la jornada a l'Empordà, sobretot al nord de la zona, aquí amb un cop de 70 o 80 km per hora, i la temperatura doncs no serà gaire alta, avui com a molt arribaran fins als 23-24 graus, només es podrà fregar els 25 a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre, i aquest temps inestable, com deies, continuarà ben bé fins dijous o divendres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
A partir d'avui, la Generalitat recupera competències per gestionar el desconfinament a les primeres regions sanitàries de Catalunya que ja han entrat a la fase 3. És a dir, que té capacitat de decisió sobre l'Alt Pirineu Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En el cas d'aquestes dues últimes, el govern català ha autoritzat la mobilitat entre elles, com preveu l'última pròrroga del decret. Mentrestant, aquest dilluns, Barcelona i tota l'àrea metropolitana passen a la fase 2, així com també Lleida, un cop controlats els rebrots. De fet, Sanitat no descarta avançar els seus canvis a l'última fase abans dels 15 dies previstos, si l'evolució és favorable en aquestes àrees que concentren més de 5 milions d'habitants en total. De la seva banda, Catalunya Central, Girona, Alt Penedès i Garraf afronten la que podria ser la darrera setmana en fase 2. Com ja us hem explicat, un dels principals canvis que representa passar a la fase 2 és deixar notar en el sector de la restauració, on els establiments podran atendre més clients que no pas a la fase 1. Però com s'està vivint això? A ciutats com, per exemple, Barcelona, doncs li ho preguntem als nostres companys David Fleta i Thais Trujillo, que estan a un restaurant ben cèntric, a les Rambles. Molt bon dia.
Molt bon dia, Vanessa. Estem, efectivament, al restaurant Núria de la Rambla de Canaletes, a Barcelona. Aquest i la resta de restaurants i bars de la ciutat de Barcelona i de la resta de zones que també avui entren en fase número 2 poden atendre per primera vegada des d'abans del confinament, és a dir, des del dia 13 de març, els seus clients a l'interior de l'establiment. Ho poden fer, això sí, amb limitacions d'aforament. Només el 40% de les cadires es poden ocupar. I per celebrar aquest canvi de fase aquí a Barcelona, aquest restaurant avui convida els seus clients a esmorzar. Ens acompanya Montse Vila, que és una de les propietàries del restaurant Núria. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dia avui de celebració perquè per vosaltres entrar en aquesta fase 2 representa passar d'estar tancats a estar oberts perquè no veu aprofitar aquestes setmanes de possibilitat d'obrir les terrasses. No us compensava, oi?
No compensava. Nosaltres només tenim autorització per 4 taules. Ens quedàvem amb 2. No valia la pena fer tot l'esforç que ens implica obrir i hem esperat a la segona fase.
Ara sí que us compensa. Explica'm els canvis que heu hagut de fer, com us heu preparat, quines són les mesures d'higiene i seguretat i què és el que ha representat tot això respecte al que fèieu abans de la Covid-19 i del confinament.
Sí, anem a veure. Primer hem començat a fer uns cursos de formació a tots els treballadors, perquè habitualment ja es fan, però ara amb aquesta situació els hem tingut que matxacar, inculcar molt, que primer de tot és la seva seguretat per donar seguretat al client. Llavors, bueno, ens hem provist de mascaretes, guants, les cartes del restaurant per evitar que hi hagi contacte les hem fet amb una QR. Després, en quant a la cuina, monodosis i gel per tot arreu. I a l'entrada del local també posarem uns dispensadors perquè així els clients se sentin ja com més segurs, no? Entren i es poden desinfectar les mans. Després, en quant a mesures pel menjar respecte als clients, tots seran amb dosis individuals. Sal, pebre, oli, vinagre, mostasses, totes les salses. Així ens evitem que es manipulin coses que la gent pugui tocar. I a les taules estaran cada vegada que s'aixequi el client, es neteja i després es desinfecta. Tindran que tindre una mica de paciència perquè es tindran que esperar 30 segons a que la taula quedi desinfectada. Però, bueno, jo imagino que els hi compensarà. I després també, bueno, en quant a la roba del personal, les seves bosses perquè guardin la roba tancada hermèticament, la tenen que rentar, ja ho saben tots, a 60 graus, sabates, cascos si venen amb moto, bosses individuals, tancats a la taquilla. Bueno, A veure, és un no parar, perquè va... cada dia anem implantant també coses
sí,
noves,
sí,
no?
Moltes coses, moltes novetats i, sí, com dèiem, vosaltres ja ho esteu celebrant amb aquest esmorzar amb els vostres
sí,
clients.
Sí, perquè hem pensat que, bueno, tenim molts clients habituals i ens sabia greu obrir, clar, i no comunicar-los. I llavors ens vam dir, pues mira, la millor manera de fer-ho és invitant als nostres clients al primer esmorzar.
Montse Vila, propietària del bar-restaurant Núria, aquí a la Rambla de Canaletes, un establiment que des de l'any 1930 que funciona. Moltíssimes gràcies
a
per
haver-te
a la xarxa i que us vagi molt bé.
Això esperem, ho hem fet amb molta il·lusió. Ara veurem si la
sort
ens acompanya.
Sí. Molt bon dia. Sí, perquè, com sabem, Vanessa, han estat temps molt durs els del confinament per la restauració, i es calcula que aproximadament dels més de 7.000 establiments d'hostaleria que hi ha a la ciutat de Barcelona podrien no tornar a obrir mai més després del desconfinament al 30%.
És la factura que ens deixa aquesta crisi sanitària, crisi social i crisi econòmica també traslladada al sector de la restauració. Moltíssimes gràcies, companys, David Fleta, Teix Trujillo, que vagi molt bé. I molt bon dia. I on també estan contents avui és a Lleida, que també entra en fase 2, un canvi de fase que aquesta àrea sanitària va haver d'ajornar arran d'un brot que es va detectar ara fa unes setmanes. La informació és d'Eva Cortijo des de Lleida Televisió.
Bon dia. Amb una setmana de retard, l'àrea sanitària de Lleida ha entrat a la fase 2. Els més satisfets, comerços i restaurants. Aquests segons poden començar a servir també a l'interior i ho agraeixen sobretot els que no tenen terrassa i fins ara no han pogut obrir. El canvi de fase significa també l'obertura de col·legis i instituts. La majoria d'ells han passat enquestes i tenen clar que moltes famílies optaran per no portar els fills a l'escola. A la Valeri Serra de Bellpuig han decidit a més fer tutories amb els progenitors, com explica la seva directora Mercè Hernández.
I llavors també hi ha unes tutories personalitzades des de primer a cinquè amb les famílies per a veure com ha anat el curs. Llavors aquestes tutories també està previst que sol hi puguin assistir dos persones de la família, seria l'alumne i un acompanyament al pare o la mare.
Des de les cambres de comerç, tant la de Lleida com la de Tàrrega, es continua defensant que les comarques de Ponent han entrat tard a aquesta fase 2.
I com ja ve sent habitual, en la desescalada al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen avançant de fase més ràpidament que la resta de Catalunya. Avui ja són a la fase 3 i fins i tot es permet la mobilitat entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més informació en aquesta crònica de Pirineus Televisió.
Bon dia. Aquest dilluns l'Alt Pirineu i Aran entra a la fase 3 de la desescalada, una fase, però, que no comporta grans canvis pels veïns i veïnes de la zona, tal com explica l'alcalde d'Alp, Carles Atzerà.
I del canvi de la fase 2 a fase 3, em sembla que canvia el número de persones que es poden anar als llocs, això, però aquí no es notarà gaire, perquè els establiments tenen les terrasses, tenim la sort de tenir amplitud de locals, i canviarà poca cosa, això.
Des d'algunes comarques del Pirineu, el que s'espera que revitalitzi l'economia de la zona és l'obertura de circulació entre regions sanitàries. Cal pensar que moltes són eminentment turístiques.
El canvi gran el notarem quan puguin venir la gent de les àrees metropolitanes, que hi ha el dilema aquell que pugin o no pugin, però al final nosaltres som una comarca turística i tindran que pujar, no? Creiem que les coses han de seguir funcionant, que s'ha de seguir, entre cometes, visquent la gent.
El que sí que obriran són algunes llars d'infants que fins ara encara no ho havien fet.
Justament el món municipal aprofita aquest canvi de fases per insistir en una reclamació que porten fent a l'Estat des del principi de la pandèmia. Demanen que permeti als ajuntaments poder disposar dels propis estalvis. Ho acaba de dir a la xarxa Lluís Soler, que és president de l'Associació Catalana de Municipis i l'alcalde de Deltebre. Per Soler, no és de rebut que en un temps de crisi com l'actual els consistoris no només no rebin cap mena de fons de compensació ni de cooperació local per reactivar les seves economies, sinó que basant-se en criteris d'estabilitat pressupostària, l'Estat no els permeti tampoc mobilitzar els propis romanents.
El que tampoc no és normal és que no puguem utilitzar els recursos que venen dels romanents i dels estalvis de la pròpia ciutadania a través dels ajuntaments. És a dir, estan limitats per una regla de la despesa a nivell de criteri estatal i d'una estabilitat pressupostària que no ens permet gastar el que realment hem estalviat en els últims anys. Si en una època de crisi sanitària i una època de necessitat de reactivació de l'economia i perquè ningú quedi enrere, no podem gastar els nostres propis estalvis, quan ho podrem gastar?
I ja que parlem de diners, els canvis de criteri en el repartiment dels 16.000 milions d'euros al fons de reconstrucció han aixecat les crítiques dels líders autonòmics en l'última videoconferència amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Finalment seran 9.000 els milions destinats a la inversió sanitària, 1.000 menys dels previstos, i s'incorpora una nova partida nova de 2.000 milions per a l'educació, una injecció econòmica que no serà reemborsable i que s'aprovarà el pròxim dia 16.
Las características o el fondo COVID-19 es un gesto, yo creo que de lealtad institucional por parte del gobierno de España. Creemos ser un gobierno que cree en el Estado autonómico y apostamos en consecuencia por dotarlo de recursos, siquiera extraordinarios, como consecuencia de, digamos, las políticas que han tenido que poner en marcha a lo largo de estas últimas semanas como consecuencia de esta emergencia sanitaria.
La Generalitat, Quim Torra, considera que els nous criteris amb diferents trams de pagament i segons població suposen una asfíxia per a Catalunya amb desenes de milions d'euros de pèrdues i reclama mesures urgents.
Presidente, yo tengo que hacer responsable al gobierno de España si no se toman estas decisiones ahora mismo de asfixiar a Catalunya, de comprometer y de entorpecer la recuperación económica de Cataluña si no tenemos este dinero, porque con nuestro presupuesto exclusivamente no vamos a poder hacer frente a todas esas reclamaciones.
Per cert, que aquesta última conferència ha servit al president espanyol per anunciar que més de 250.000 ciutadans començaran a cobrar l'ingrés mínim vital a partir del 26 de juny. I dit això, repassem les xifres diàries de l'impacte de la pandèmia. Les funeràries han notificat 37 morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores. Pel que fa als nous contagis, el darrer balanç els eleva a poc més de 300. A tot això, els ingressats en estat greu a les unitats de cures intensives del país són poc més d'un centenar. Al conjunt d'Espanya, les dades tornen a no coincidir amb les de Catalunya. El Ministeri de Sanitat continua corregint la sèrie històrica de dades i compta un mort en les últimes 24 hores, per bé que els eleva fins a 72 en el còmput de l'última setmana. En relació als infectats, n'han comunicat un centenar aquest diumenge, un desajust amb la dada catalana que és superior derivat dels problemes reconeguts pel mateix Ministeri en la transmissió dels diferents recomptes autonòmics. El Departament d'Educació té de temps fins demà per presentar al·legacions a la denúncia interposada pel sindicat de mestres USTEC per la reobertura dels centres escolars en aquest últim tram del curs. Tot plegat en la jornada en què ja podran obrir totes les escoles atenent que no hi ha cap zona en fase 1. A la ciutat de Barcelona, però, algunes famílies amb fills en escoles públiques se senten confoses i desemparades. El Departament d'Educació havia garantit que els centres estarien oberts a partir d'avui per acollir els infants dels pares i mares que treballen de manera presencial. En canvi, la realitat és que moltes escoles no donaran aquesta possibilitat. Bona part estaran obertes només per fer tasques administratives i els nens i nenes podran anar-hi tan sols un dia durant una estona per fer un comiat de curs. Una de les mares afectades per la no reobertura d'algunes escoles a la capital catalana, la Marta Fernández, ens explica el seu cas.
Ni tan sols ens van demanar en cap moment al nostre centre quantes famílies portarien els nens. Aleshores, l'escola ens diu que el pla de reobertura està consensuat en totes les escoles del districte de Sants, però en cap moment se'ns explica per què al districte de Sants els pares que treballem presencialment no podrem fer ús del servei que en principi garanteix el departament, que és tancar el curs amb una acollida pels nens de 9 a 1 del migdia. Nosaltres entenem que és una situació molt difícil per tothom, però també entenem que hi ha famílies, com és el nostre cas, que al no poder conciliar se'ns tindria que poder garantir el que promet l'escola pública.
La reobertura de les escoles bressol també ha generat controvèrsia, sobretot a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, que avui passen a fase 2. Es donen, però, circumstàncies i casos diversos. Així, Barcelona capital s'ha donat 15 dies més de marge, o sigui, reobriran a partir del 15 de juny i oferiran servei a les famílies durant un mes. En canvi, altres grans ciutats de la conurbació, com l'Hospitalet o Cerdanyola del Vallès, han decidit mantenir les escoles bressol tancades davant la impossibilitat de garantir les mesures de seguretat. A Lleida, on avui també estrenen fase 2, obriran la majoria de les escoles bressol municipals. L'exhaustiva normativa imposada per la crisi sanitària ha deixat en posició d'escac i mat molts petits esplais que es veuen incapaços d'assumir aquest control de riscos. És el cas d'entitats locals, d'ampes d'escola o de clubs esportius que ja han confirmat que aquest any no oferiran casal d'estiu. I en el cas de les especialitzades en el lleure, s'han hagut de reinventar per poder sobreviure.
La Gresca és un esplai que treballa a cavall entre Ripollet i Cerdanyola, al Vallès Occidental. Fa un quart de segle que donen servei en un barri d'alta complexitat i amb un alt percentatge de famílies vulnerables. Per ells, no fer casal seria girar la cara a les necessitats del barri.
Pots començar la història dient, doncs, amb això no, no puc treballar amb un nen col·locat en un quadrat de 4 metres quadrats, quedar-te aquí, negar-te a fer i ja està. El que passa és que l'alternativa, això no sé si és massa millor. Hi ha nens i nenes que l'alternativa, aquests 4 metres quadrats, doncs és també un risc. Llavors agafes aquesta imatge, agafes el protocol i aquesta imatge d'un nen assegut en 4 metres quadrats i dius, ara ho treballem. I ara el que farem és intentar adequar quin és el nostre projecte o el nostre projecte amb aquestes normes.
Estaran obligats a reduir ràtio per problemes d'espai, però asseguren que les activitats de lleure es poden adaptar a la normativa posant imaginació i posant en valor l'experiència dels professionals, tot i que també esperen amb candeletes les ajudes anunciades per l'administració. Es preparen per rebre nens que han estat confinats durant setmanes i, en alguns casos, patint directament els efectes de la pandèmia. El treball emocional serà fonamental.
Jo crec que això ens ha d'ensenyar que les mirades també són comunicació, que els somriures a 2 metres també és comunicació i que, evidentment, els protocols estan per interpretar-los i que hi ha moments que quan algú necessita una abraçada la farem, perquè la gent les fa pel carrer.
Els esplais reconeixen que se senten banc de proves de cara al curs escolar, però aplaudeixen que en l'adversitat s'hagi posat en valor el paper pedagògic i social del lleure.
L'oferta de transport públic a Barcelona i la seva àrea metropolitana arriba a partir d'avui al 100% en les hores punta d'alguns operadors com el metro o els ferrocarrils de la Generalitat, coincidint amb la fase 2 de desconfinament. A tots els transports s'ha incrementat la desinfecció i la senyalització per garantir el distanciament social. Ens ho explica la Laura Ribas.
El servei de metro a la ciutat de Barcelona torna a la normalitat i a partir d'avui funciona a ple rendiment. El servei als ferrocarrils de la Generalitat es reprèn al 100% en les hores punta en les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia i els trens circulen al 80% durant la resta del dia. L'L12 seguirà suprimida i l'L7 continuarà tenint l'inici a Gràcia. D'altra banda, a Rodalies Renfe l'oferta també és ja del 100% en les principals línies com l'R1, R2 i R4. A més, l'R3 recupera el seu servei habitual, excepte en un dels 7 serveis per sentit que enllacen Barcelona amb Puigcerdà. I es manté la supressió a l'R7 entre Sant Andreu Arenal i Cerdanyola Universitat. A l'R8 l'oferta continua al 50%. Al tram Besòs l'oferta s'amplia fins al 80% de mitjana i al 90% al tram baix, amb un 100% en hora punta al matí. La T6 segueix tallada. Pel que fa als autobusos, els de TMB circulen ja al 80% de mitjana, amb puntes del 85%. Els metropolitans de l'AMB ofereixen un 85% del servei de mitjana i els interurbans del 80%. Els autobusos de l'AMTU oscil·len entre el 80% i el 100% en funció del municipi.
Canviem de tema. 3.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, es van concentrar a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, concretament, com a protesta per la mort del ciutadà afroamericà George Floyd als Estats Units. La protesta l'ha convocada el col·lectiu Comunitat Negra Africana i Afrodescendent a Espanya, una agrupació creada arran de les protestes que des de fa dies es viuen a moltes ciutats nord-americanes. Arrenca la setmana de l'esperat retorn del futbol. La primera i la segona divisió ultimen els preparatius per a la represa de la competició després de més de 2 mesos i mig d'aturada. Ja hem anat veient com els equips han adaptat els entrenaments per complir amb els protocols sanitaris, però com serà la tornada als partits? Ens fixem en tots els detalls en la següent crònica de Marta Casas.
22 jugadors sobre el terreny de joc i una pilota. Fins aquí les poques coincidències que podem trobar amb els partits de futbol tal com els coneixíem fins ara. El protocol establert per la comissió delegada de la Lliga passa per sobre de cada un dels detalls a tenir en compte. 48 hores abans es faran tests a tots els jugadors i en cas d'algun positiu quedarà aïllat. La competició, però, no s'aturaria. Els equips es desplaçaran en dos autocars per garantir les distàncies entre els convocats i la resta de l'expedició, que es veurà reduïda, ja que només es permetrà que viatgin dos directius per club. Caldrà haver especificat prèviament com serà el desplaçament i, en cas que sigui en avió, s'haurà de fer en un vol xàrter exclusiu per a l'equip, preferentment el mateix dia de partit, i sempre que no sigui possible fer el viatge per carretera. L'hotel de concentració també quedarà tancat i barrat per a qualsevol persona que no pertanyi a l'entitat. Un cop arribin a l'estadi, es prendrà la temperatura a tothom per verificar que ningú presenta cap símptoma, i l'equip accedirà al vestidor directament, evitant el contacte amb qui no sigui necessari. Els equips només es podran moure pel que s'anomena la zona verda i que engloba la gespa i els vestidors, una zona restringida a futbolistes, entrenadors, metges, fisioterapeutes i àrbitres. El partit començarà després del sorteig de camp, però sense la protocolària salutació de capitans. Un cop comenci a rodar la pilota, desinfectada cada cop que surti del terreny de joc, caldrà veure com es duen a terme les recomanacions d'evitar el contacte. Per exemple, ja s'ha recomanat que no hi hagi celebracions col·lectives en els gols. A la mitja part, canvi d'equipació obligatori. La roba bruta a desinfectar. I de nou, al terreny de joc per completar un partit sense públic a les graderies. La sortida del camp es farà com l'entrada, per un camí restringit a l'equip i sense entrevistes als mitjans de comunicació.
En bàsquet, el Cadí La Seu va definint l'equip per al proper curs. Després d'haver-se confirmat la continuïtat de Bernat Canut al Palau, s'ha assegurat la continuïtat de 6 jugadores: Laura Peña, Llorena Díaz, Marina Lizarazu, Georgina Bahí, Irati Echarri i Adi Pujol. El club també ha estrenat el capítol de fitxatges amb Gala Mestres, la setena confirmada pel proper curs. L'Ale, que ha jugat el darrer curs al Quesos el Pastor de Zamora, reforçarà el joc exterior, com explica Canut.
Una jugadora ja amb experiència, amb molts anys d'experiència a Lliga 2, que coneixem bé, aquest any s'ha adaptat molt bé a Lliga 1, és una jugadora, bueno, molt forta físicament, amb bon tir de 3, molt treballadora, i bueno, a més catalana, i per tant il·lusionada amb ajuntar-se al projecte. Jove, però evidentment porta un bagatge darrere i una experiència que la fa ser una sènior, no novata.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat. Acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol. Tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts. I acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys. Bon dia, Abel. Avui parlarem de vents. Sabies que el refranyer va ple?
I tant. I mira que bufen. Mira, comencem pel més nostre.
tramuntana boja, amenaça la mare i esparruca la noia.
Caram, ja té raó. I el mestral?
El mestral no sol fer ni bé ni mal.
Bon dia. Doncs que bufi mestral abans que no pas garbí, no?
Sí, esclar, mira, del garbí ja en deien que garbinot inconstant, que ara bufa per ponent i ara bufa de llevant.
Un cop de vent sembla a vegades un cop de geni.
Ponent i dona rauxada tenen mala anomenada.
Ja em rebut les dones. Quina barra, qui els escriu els refranys?
Mira, aquí en tens un de neutre. Vent de garbí, Déu te guard i bona fi.
Home, les garbinades fan anar de corcoll tothom. Mai saps si porten aigua o eixut.
Exactament, i n'hi ha una que ho descriu. Garbí rampellut, que aixuga allò que és moll i mulles el que és eixut.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Bon dia. Catalunya recupera a partir d'avui les primeres competències en la gestió del desconfinament amb l'entrada en fase 3 de l'Alt Pirineu Aran al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I la primera decisió que ha tingut el govern ha estat permetre la mobilitat entre aquestes dues últimes regions sanitàries. A més, Barcelona i l'àrea metropolitana passen a la fase 2, com també ho fa Lleida. Sanitat no descarta avançar-les a l'última fase abans dels 15 dies previstos si l'evolució de la pandèmia és favorable. De moment, la nova rebaixa en les restriccions farà que des d'aquest dilluns el bany recreatiu ja estigui permès a tot el litoral català, així com l'activitat a dins de bars i restaurants, tot i que amb límits d'aforament. Tot seguit, de fet, connectarem amb Reus en directe per comprovar de primera mà l'expectativa dels veïns en aquest primer dia, en l'última fase de desconfinament. Són algunes de les qüestions que els expliquem al Notícies en Xarxa d'aquest dilluns. A 8:45 repassem altres informacions del dia, com que a partir d'avui ja poden obrir, de fet ho faran ara a les 9 del matí, totes les escoles de Catalunya un cop enterrada la fase 1 de desconfinament. Malgrat tot, algunes famílies denuncien que hi ha centres de Barcelona que han decidit mantenir el tancament fins al setembre o que només obriran per tasques administratives. Les funeràries han comunicat 37 morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores. Pel que fa als nous contagis, el darrer balanç els eleva a 324. Ara mateix queden poc més d'un centenar de pacients ingressats a les unitats de cures intensives dels hospitals. Crítiques des de les comunitats autònomes pels canvis de criteri de la Moncloa per repartir els 16.000 milions d'euros dels fons de reconstrucció. El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que Catalunya hi perdrà diners i els que arribin ho faran tard. Ciutats d'arreu de Catalunya han estat escenari en les últimes hores de protestes antiracistes en memòria de George Floyd, el ciutadà negre mort per la violència policial als Estats Units. Unes protestes que han servit per denunciar la discriminació per raons de raça. Els nens catalans han guanyat pes aquests mesos. L'augment de l'obesitat infantil ha estat una de les conseqüències en la salut dels infants derivades del confinament, segons alerten els primers estudis al respecte. I la Televisió de Cardedeu compleix 40 anys de trajectòria. L'entitat consorciada amb la xarxa és la degana dels canals locals i ho ha celebrat amb una programació especial, amb un recull dels moments més mítics. La festa d'aniversari s'ha ajornat fins a la tardor a causa del coronavirus.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
A partir d'avui, la Generalitat recupera competències per gestionar el desconfinament a les primeres regions sanitàries de Catalunya que ja han entrat a la fase 3. És a dir, que té capacitat de decisió sobre l'Alt Pirineu Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En el cas d'aquestes dues últimes, el govern català ha autoritzat la mobilitat entre elles, com preveu l'última pròrroga del decret. Mentrestant, aquest dilluns, Barcelona i tota l'àrea metropolitana passen a la fase 2, així com Lleida, un cop controlats els rebrots. De fet, Sanitat no descarta avançar els seus canvis a l'última fase abans dels 15 dies previstos si l'evolució és favorable en aquestes àrees que concentren més de 5 milions d'habitants en total. De la seva banda, Catalunya Central, Girona, el Penedès i Garraf afronten la que podria ser la darrera setmana en fase 2. La comarca del Baix Llobregat, juntament amb Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana, entra avui, com hem dit, a la fase 2 de desconfinament. Ara desapareixen les franges horàries, a excepció dels majors de 70 anys i de les persones vulnerables. I es permetran reunions de fins a 11 persones, entre altres mesures. En fem un repàs i ens en donen més detalls els companys d'Esplugues Televisió.
Bon dia. El Baix Llobregat ha entrat oficialment a la fase 2 del desconfinament aquest dilluns, juntament amb Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida. D'aquesta manera, tota Catalunya ja ha passat, com a mínim, de la fase 1, amb les conseqüents mesures de relaxament del confinament que comporten. Des d'ara s'eliminen les franges horàries per sortir al carrer, a excepció dels majors de 70 anys i les persones vulnerables, i és l'etapa en què tornen a obrir les escoles i altres centres educatius. Es podran reunir grups de fins a 15 persones a casa i també es permeten les visites a residències de persones grans o altres centres residencials. Pel que fa al comerç, ja es pot accedir a dins dels restaurants, fins a ocupar un 40% de l'espai, fet que els professionals de la restauració esperen amb candeletes.
Hemos tenido que sacar mesas con dos mascarillas para el personal nuestro, pero bueno, yo creo que bien, yo estoy muy ilusionada. También dependo del tiempo, no te voy a engañar, porque aquí dependemos del tiempo, pero yo tengo mucha ilusión porque todo vaya muy bien.
També poden obrir cinemes i teatres amb una tercera part de l'aforament. Entre les noves mesures, es poden celebrar casaments amb fins a 100 persones a l'aire lliure o 50 en espais tancats, i enterraments amb un màxim de 15 assistents en espais tancats i 25 en oberts.
Hem dit que són 11 les persones que es poden reunir i no, en fase 2 són 15, com bé hem sentit. Posem cada cosa al seu lloc. I com ja hem apuntat, el Camp de Tarragona s'estrena avui a la fase 3 i ja pot haver mobilitat entre aquesta regió sanitària i les Terres de l'Ebre. Anem, per exemple, fins a Reus per saber com encara en aquesta desescalada el sector turístic. Allà hi tenim l'Albert Torres i l'Ariadna Escoda de Canal Reus Televisió. Molt bon dia, Ariadna, explica'ns.
Molt bon dia. Doncs sí, Reus avui es desperta en fase 3, una fase que el que fa és aplicar unes mesures que ja existien abans, però que les fica una miqueta, doncs una relaxació una miqueta més gran que no pas a la fase 2. D'aquesta manera, com bé dèieu, l'aforament augmenta amb diversos equipaments, com per exemple en hotels, en bars i restaurants, però també s'eliminen, una de les novetats és que s'eliminen les franges horàries que existien fins a aquest moment. D'altra banda, el comerç local es vol potenciar i aquí, des de l'Ajuntament de Reus, el que s'ha fet és la creació d'uns bons que volem saber tots els detalls. Per això ens acompanya la regidora de promoció econòmica de la ciutat de Reus, Montserrat Caelles. Montserrat, explica'ns una miqueta en què consisteixen aquests bons.
Hola, molt bon dia. Doncs bé, com ara ben bé deies, nosaltres des del minut zero que estem treballant per preparar-nos i preparar la ciutat per aquest moment que cada vegada està més a prop, que és aquesta nova normalitat que ara s'anomena. Llavors, un dels sectors que realment doncs, ens té bastant preocupats i que creiem que tenim que treballar molt intensament per ajudar en aquesta reactivació és tot el sector comercial, molt important a la ciutat, serveis i restauració, així com també el turisme, que no se'ns escapa a ningú, que són sectors que quedaran ben tocats després d'aquesta parada necessària, això sí, per la nostra salut. En aquest sentit, una de les accions que creiem i tenim moltes esperances posades perquè serà, esperem, molt útil, són aquests bons comerç que consisteixen bàsicament en la creació de bons de 30 euros, dels quals el consumidor el compra per valor de 30 euros, però en paga 20. D'aquesta manera hi ha 10 euros de cada bo que els posa l'Ajuntament de Reus i que van directament injectats en el consum. El comerç, una dada important, aquesta sí, comerç minorista de la ciutat, restaurants, serveis i qualsevol activitat econòmica que hi hagi a la ciutat i que sigui un bé de consum.
I com es podran aconseguir aquests bons? És a dir, els tindran els clients, els tindran els botiguers? Com anirà?
Amb aquesta nova normalitat també a ningú tampoc se'ns escapa que cada cop més estem fent passos de gegants cap a la digitalització. I com no podia ser d'altra manera, estem treballant amb tota la part logística. Dic que aquesta és una acció que volem treballar també, com no pot ser d'altra manera, amb el sector, representants dels comerços, de la restauració de Reus. Estem treballant amb tota aquesta logística i amb la col·laboració d'aquestes entitats però bàsicament serà a través d'una aplicació i serà de forma digital. Tampoc volem que ningú quedi fora, per tant, també hi haurà punts de suport per a les persones que, pel que sigui, no se'n surtin, però serà un mecanisme molt senzill, per tant, en aquests moments estem treballant en tot el desenvolupament logístic d'aquesta eina, esperant el més aviat possible poder-los posar ja en circulació.
I quina és la previsió per part del consistori de la injecció econòmica que haurà de fer?
Doncs estem parlant de bons per valor de 400.000 euros. Nosaltres aquests 400.000 euros els posa el consistori, l'Ajuntament de Reus, amb aquests 10 euros de subvenció per bo. Esperem un impacte directe als establiments minoristes de la nostra ciutat de mínim 1.200.000 euros, però indirecte de més import, perquè també pensem que ningú farà només una despesa dels 30 euros del bo, sinó probablement la despesa serà més gran. A partir d'aquí ara estem amb aquesta part logística, com ara deia, i també desenvolupant tota la part administrativa. Estem parlant de diners públics, per tant s'han d'aprovar unes bases identificant els epígrafs dels comerços i dels serveis que s'hi podran adherir, i no tenim una data definitiva, però som conscients que la necessitat és immediata. L'injecció directa de liquidez als establiments és el que motiva aquests bons. Per tant, de forma, esperem, el més immediata possible.
Moltíssimes gràcies, Montserrat Caelles, regidora de promoció d'aquesta ciutat. Nosaltres, doncs, aquesta és l'apunt que us volíem explicar avui referent a la fase 3, però també al comerç de proximitat aquí a la capital del Baix Camp.
Reactiva l'economia, sens dubte, un dels objectius després de la crisi sanitària. Moltíssimes gràcies, companys de Canal Reus Televisió, que vagi molt bé i molt bon dia. I de fet, els canvis de criteri en el repartiment dels 16.000 milions d'euros, ja que parlem de diners, 16.000 milions que són del fons de reconstrucció, han aixecat les crítiques dels líders autonòmics en l'última videoconferència amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Finalment seran 9.000 els milions destinats a la inversió sanitària, 1.000 menys dels previstos, i s'incorpora una partida nova de 2.000 milions destinats a educació. Una injecció econòmica que no serà reemborsable i que s'aprovarà el pròxim dia 16.
Las características o el fondo COVID-19 es un gesto, yo creo que de lealtad institucional por parte del gobierno de España. Creemos ser un gobierno que cree en el Estado autonómico y apostamos en consecuencia por dotarlo de recursos, siquiera extraordinarios, como consecuencia de, digamos, las políticas que han tenido que poner en marcha a lo largo de estas últimas semanas como consecuencia de esta emergencia sanitaria.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, considera que els nous criteris en diferents trams de pagament i segons població suposen una asfíxia per a Catalunya amb desenes de milions d'euros de pèrdues, i reclama mesures urgents.
Presidente, yo tengo que hacer responsable al gobierno de España, si no se toman estas decisiones ahora mismo, de asfixiar a Cataluña, de comprometer y de entorpecer la recuperación económica de Cataluña si no tenemos este dinero, porque con nuestro presupuesto exclusivamente no vamos a poder hacer frente a todas esas reclamaciones.
Per cert, que aquesta última conferència ha servit al president espanyol per anunciar que més de 250.000 ciutadans començaran a cobrar l'ingrés mínim vital. Serà a partir del 26 de juny. I dit això, repassem les xifres diàries de l'impacte de la pandèmia. Les funeràries han notificat 37 morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores. Pel que fa als nous contagis, el darrer balanç els eleva a poc més de 300. A tot això, els ingressats en estat greu a les unitats de cures intensives del país són poc més d'un centenar. Al conjunt d'Espanya, les dades tornen a no coincidir amb les de Catalunya. El Ministeri de Sanitat continua corregint la sèrie històrica de dades i compta amb un mort en les últimes 24 hores, per bé que els eleva fins a 72 en el còmput de l'última setmana. En relació als infectats, n'han comunicat un centenar aquest diumenge. Amb desajust, un desajust amb la dada catalana, que és superior derivat dels problemes reconeguts pel mateix Ministeri en la transmissió dels diferents recomptes autonòmics. Més coses. El Departament d'Educació té temps fins demà per presentar al·legacions a la denúncia interposada pel Sindicat de Mestres USTEC per la reobertura dels centres escolars en aquest últim tram del curs. Tot plegat en la tornada en què ja podran obrir totes les escoles, atenent que no hi ha cap zona en fase 1. A la ciutat de Barcelona, però, algunes famílies amb fills en escoles públiques se senten confoses i desemparades. El Departament d'Educació havia garantit que els centres estarien oberts a partir d'avui per acollir els infants dels pares i de les mares que treballen de
de manera presencial. En canvi, la realitat és que moltes escoles no donaran aquesta possibilitat. Bona part estaran obertes només per fer tasques administratives i els nens i nenes podran anar-hi tan sols un dia durant una estona per fer un comiat de curs. La reobertura de les escoles bressol també ha generat controvèrsia, sobretot a Barcelona i la seva àrea metropolitana, que avui passen, recordem, a fase 2. Es donen però circumstàncies i casos diversos. Així, Barcelona capital s'ha donat 15 dies més de marge. O sigui, reobriran a partir del 15 de juny i oferiran servei a les famílies durant un mes. En canvi, altres ciutats de la conurbació, com l'Hospitalet o Cerdanyola del Vallès, han decidit mantenir les escoles bressol tancades davant la impossibilitat de garantir les mesures de seguretat. A Lleida, on avui també estrenen en fase 2, obriran la majoria de les escoles bressol municipals. I l'exhaustiva normativa imposada per la crisi sanitària ha deixat en posició d'escac i mat molts petits esplais que es veuen incapaços d'assumir aquest control de riscos. En el cas dels casals esportius, la Secretaria General de l'Esport ha elaborat un document amb els requisits i amb les mesures de protecció per realitzar aquests campus i també les estades esportives per infants i adolescents. Ens ho explica Esther González.
Els nens i adolescents s'hauran d'organitzar mitjançant grups de convivència de fins a 10 participants amb un monitor de referència que sempre es relacionarà amb el mateix grup. Per mantenir les distàncies es prioritzaran el treball individual i els entrenaments de caràcter bàsic. L'ús del material esportiu o lúdic també haurà de ser preferiblement exclusiu per a aquests grups de convivència i caldrà desinfectar-lo com a mínim una vegada al dia i sempre que hi hagi canvi de grup. A més, hi haurà un responsable de seguretat i higiene de l'activitat. Tot plegat elevarà els costos de l'organització i per això s'estan estudiant ajudes.
Tenint en compte el gran número i diversitat que hi ha d'entitats, empreses públiques, privades, doncs, que organitzen aquest tipus d'esdeveniments, aquests aspectes tant econòmics com logístics els hauran de valorar cada una d'elles. Des de l'administració el que hem de fer doncs, és possibilitat que ho puguin realitzar durant aquest estiu i posar ajudes a les famílies, a les entitats, doncs, perquè ho puguin realitzar.
D'altra banda, també s'ha elaborat un document amb eines per calcular l'aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament, que ha de servir a tècnics municipals i gestors de les instal·lacions per redactar els plans de contingència.
I seguim parlant de lleure infantil. Les cases de colònia ja es comencen a preparar per rebre els nens aquest estiu. La Fundació Catalana de l'Esplai espera rebre més de 68.000 inscripcions i tot i adequar les cases de colònies a les mesures sanitàries corresponents, posen èmfasi en l'acompanyament emocional que hauran de fer. La Meritxell Garriga, del Nou Televisió, ha anat a veure com preparen tots els protocols.
D'aquí pocs dies, Fundesplai rebrà en aquest entorn que veieu prop de 300 nens, però arreu de Catalunya tenen preparades més de 1.000 activitats per fer aquest estiu. Carles, com seran aquestes activitats i aquestes colònies?
Doncs aquestes colònies seran imprescindibles, igual que tots els casals d'estiu, tots els campaments i totes les rutes que faran milers i milers de joves i infants arreu de Catalunya.
Seran segures?
Seran segures, ho veieu, aquest és un entorn natural on tenim les cases de colònies, són entorns segurs, on només els infants i els monitors poden entrar. Els infants venen amb tots els controls de símptomes previs, val? I tot el personal extern no entra a la finca. Tots els proveïdors tenen uns protocols d'entrada que es queden a fora, i per tant són entorns on podem treballar amb aquests grups de convivència d'infants i fer totes les activitats pedagògiques i educatives en aquests entorns molt segurs.
Per tant, seran grups petitets.
Sí, les colònies són unes colònies de 30, de 50, de 60 grups, de 60 nanos, infants, perdona, però són amb grups organitzats de convivència de 10 infants, amb un sol monitor, monitora, responsable d'aquest grup, que fa les activitats arreu dels boscos, de rieres, d'aquí les guilleries, en aquest cas.
Però aquí tenim un entorn privilegiat, eh?
Sí, sí. Estem aquí a terra de bandolers, de guilles, de bruixes i de follets. És un entorn molt xulo per fer activitats.
Aquest any, a més, les famílies tenen més facilitats per venir, no? Teniu certs ajuts que heu programat?
Sí, cada any Fundesplai fa una campanya d'ajudes i de beques a famílies, que aquest any readaptem també perquè les persones que, per motius laborals, doncs, han quedat a l'ERTO, etcètera, necessiten d'aquest suport econòmic per fer les activitats. Les activitats de lleure són un dret per tots els infants, i aquest estiu, amb el context de la Covid-19, encara són més necessàries que mai. Per tant, doncs, cal redoblar esforços per aconseguir recursos i que sigui possible participar de les activitats.
Molt bé. Doncs anem a veure una mica també com seran aquestes activitats i quines activitats heu preparat per tots aquests nens que vinguin de colònies. Anna, explica'ns una mica.
Nosaltres hem prioritzat sobretot les activitats a l'exterior, perquè ja veieu que no fer-ho seria un error amb tot aquest espai que tenim. I prioritzem sobretot les activitats d'educació ambiental i de contacte directe amb la natura. Farem un munt d'excursions i activitats vivencials on els nens i nenes puguin connectar amb la natura a través dels sentits i també podem fer activitats esportives. Aquí tenim accés directe al pantà, podem fer activitat de caiac perquè podem mantenir les distàncies. De fet, normalment els caiacs són de 3 places i aquest any el que farem serà posar-hi 2 persones. I tenim també el Parc d'Aventura, que és una activitat que els nens i nenes fan de manera individual, de manera que podem també fer un control de les distàncies i poder mantenir aquests 2 metres. I després intentarem no fer servir espais interiors tot el que es pugui, però si ho hem de fer en cas de pluja o perquè les circumstàncies ho demanen, sí que disposem, a més de les sales de les cases, de molts espais polivalents per poder reduir aquests grups que posem en espais interiors.
Per tant, els nens podran seguir fent les activitats que feien d'altres anys. Imagino que si comparteixen, per exemple, els caiacs, hi ha alguna mesura que heu hagut d'implementar aquest any de mes a mes, no? Uh-huh. La seguretat?
Sí, de fet, nosaltres intentarem que el material no es comparteixi, però hi ha ocasions en què és inevitable, com per exemple amb els caiacs, i sí que tindrem producte desinfectant a tots aquests punts on s'han de fer activitats per poder desinfectar tant els caiacs com material més petit, de fer tallers o de fer algun altre tipus d'activitat de natura o el que sigui.
Doncs ja ho veieu que està tot a punt per rebre els primers nens de colònies aquest estiu.
Un espai magnífic per poder moure's a l'aire lliure, perquè, de fet, una de les conseqüències del confinament està sent l'augment de pes, l'obesitat infantil, vaja. Els primers estudis demostren que els nens catalans han guanyat pes aquests mesos, però també recorden que hi ha maneres d'evitar-ho. Ens ho explica el nostre company David Fleta.
El confinament no només ha alterat la nostra activitat, també la nostra dieta. Mengem pitjor, ens movem menys, i això fa que ens engreixem. La Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat ha conclòs que els nens han augmentat un 5% el seu pes de mitjana. És a dir, de manera aproximada, els nens s'han engreixat un quilo. Una dada rellevant, tenint en compte que ens movem en els paràmetres alts d'obesitat infantil de la Unió Europea. El remei contra l'obesitat és ben conegut: dieta sana i exercici.
Consum d'aliments d'origen vegetal, com les fruites, les hortalisses, els llegums, el pa, l'arròs, la pasta integrals, també la patata, els fruits secs i l'oli d'oliva verge. Tot això, doncs, acompanyat de petites porcions de peix, de carns blanques, d'ous, de làctics, i garantir, sobretot, una hora d'activitat física diària.
L'afectació en cada nen depèn de diferents factors, com l'ambient familiar, el pes inicial i la forma física.
Doncs, de fet, precisament al respecte, recordem que l'oferta de transport públic a Barcelona i l'àrea metropolitana arriba a partir d'avui al 100% en les hores punta d'alguns operadors com el metro o els ferrocarrils de la Generalitat, coincidint amb la fase 2 de desconfinament. Tots els transports, s'ha incrementat la desinfecció i també la senyalització per mantenir la distància social. Ens ho explica la Laura Ribas.
El servei de metro a la ciutat de Barcelona torna a la normalitat i a partir d'avui funciona a ple rendiment. El servei als ferrocarrils de la Generalitat es reprèn al 100% en les hores punta en les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia i els trens circulen al 80% durant la resta del dia. L'L12 seguirà suprimida i l'L7 continuarà tenint l'inici a Gràcia. D'altra banda, a Rodalies Renfe l'oferta també és ja del 100% en les principals línies com l'R1, R2 i R4. A més, l'R3 recupera el seu servei habitual, excepte en un dels 7 serveis per sentit que enllacen Barcelona amb Puigcerdà. I es manté la supressió a l'R7 entre Sant Andreu Arenal i Cerdanyola Universitat. A l'R8 l'oferta continua al 50%. Al tram Besòs l'oferta s'amplia fins al 80% de mitjana i al 90% al tram baix, amb un 100% en hora punta al matí. La T6 segueix tallada. Pel que fa als autobusos, els de TMB circulen ja al 80% de mitjana, amb puntes del 85%. Els metropolitans de l'AMB ofereixen un 85% del servei de mitjana i els interurbans del 80%. Els autobusos de l'AMTU oscil·len entre el 80 i el 100% en funció del municipi.
I dediquem ara uns minuts a felicitar els companys de Televisió de Cardedeu, a tots els qui la fan i l'han fet possible. I és que la televisió de Ghana, de les televisions locals, ha fet 40 anys aquest diumenge, una celebració, això sí, confinada, però celebrada igualment. Ens ho explica la Maria López, companya de Ràdio Televisió de Cardedeu. Molt bon dia.
Bon dia. La que va ser la primera televisió local de l'estat espanyol i la primera televisió en català del món ha celebrat aquestes 4 dècades amb una programació especial. L'emissora tenia previst celebrar una gran festa aquest cap de setmana, però la situació sanitària ha fet que la festa s'hagi de posposar a la tardor. Durant tota la tarda, Televisió de Cardedeu va emetre una programació especial amb recull dels moments més mítics de la cadena, presentats precisament pels professionals que en el seu moment varen donar cobertura a tots aquests moments històrics. La periodista esportiva de TV3, Mireia Vicente, ha estat una de les professionals que ha participat en aquesta programació especial, recordant els seus inicis a la cadena local.
Les grans fites totes basen el seu èxit en la feina, en el treball, però també en un punt de bogeria o genialitat. Ràdio Televisió Cardedeu també és el resultat de la genialitat d'un grup de persones excepcionals, els que la van pensar i la van crear fa 40 anys i els que l'han fet funcionar al llarg d'aquest temps i la fan funcionar encara ara.
Tot i que l'aniversari no s'ha pogut celebrar com l'emissora esperava, els seus col·laboradors han tirat d'originalitat per recordar a tothom que 40 anys després la cadena segueix amb la il·lusió i empenta del primer dia.
I amb la desescalada van obrir mica en mica els equipaments culturals i ho fan, en molts casos, amb descomptes per atraure els visitants. Un d'ells és el pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, que ha obert les portes aquest cap de setmana amb la instal·lació Reenactment, un homenatge a la coautora de l'edifici Lili Reich. Per complir amb la normativa de la fase 2, l'aforament està limitat, cal entrar amb mascareta i a guants i gel disponibles. Encara ara la presència de dones a les banquetes de futbol és anecdòtica. De fet, a la Lliga Iberdrola femenina només hi ha 2 tècniques. Maria Pri, al Llevant, i a partir del proper dilluns, la catalana Natàlia Arroyo, a la Reial Societat. En el futbol masculí encara és més difícil trobar-ne. Una d'elles és la vilanovina Luri Sorroche, l'única entrenadora de futbol català amateur que acaba de pujar amb el Moja a segona catalana.
Amb 18 victòries en 23 partits de Lliga, l'agrupació esportiva Moja ha aconseguit el campionat del grup 12 de tercera catalana i l'ascens de categoria. Va ser amb aquest objectiu que el club, el Penedesenc, va trencar l'estatus quo per apostar per l'entrenadora Luri Sorroche.
Jo penso que la pressió me la poso jo mateixa, no? I no per una qüestió de gènere, en cap cas. Jo m'he sentit completament normal, m'he sentit bé, m'he sentit a gust, tant amb la plantilla, que són fantàstics, com amb la junta, com amb els equips rivals, amb les aficions.
Amb experiència a l'Índia i a diferents cossos tècnics del futbol català, l'entrenadora vilanovina no descarta complir el somni de ser professional. La sèrie noruega Heime Bane explica la història de Helena Mikkelsen, una dona que arriba a entrenar un equip de primera. Qui sap si amb Luri Sorroche serà la realitat qui acabi imitant la ficció.
Gairebé les 9 del matí, això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 7 a explicar més notícies en xarxa. Que vagi bé, bon dilluns.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Sexy. Defi.
Llibreria Macondo.
Un fill inesperat i un sofà. La vida amb en Josep Valent, de Gemma Vilanova, editat per Símbol. Aquell matí al despatx, en un instant, no sé si de debilitat o de coratge, vaig teclejar quatre conceptes claus al buscador més conegut del món. Nen, 2 anys, no parla i, finalment, amb el cor encongit i els dits tremolosos, la paraula autisme. Intro. Així comença la pàgina 30 del llibre que ha escrit la Gemma Vilanova. Un fill inesperat i un sofà. La vida d'en Josep Valent. M'ha recordat tant el dia que jo vaig fer lo mateix, la meva pàgina 30. Un llibre que ens parla d'una família com qualsevol altra on l'autisme es va presentar un bon dia i que tant la Gemma com el Ferran van haver d'aprendre però també desaprendre tot fins aquell moment. Una paraula que encara avui dia causa por i rebuig. És la crònica dels 10 primers anys de la vida d'en Josep. 10 capítols, 10 petits contes, escrits per la seva mare. En narren el camí que van emprendre tota la família. Com diu el Màrius Serra, el pròleg, la pitjor por és la por al desconegut, que tot ho deforma i engeganteix. Segur que ens agradaria que fos una cambra més polida. Ara bé, és molt millor veure-la tal com és, que no pas mantenir-la en la foscor. I quanta raó que té. Escrit amb molta sensibilitat i molt enginy, i per què no, amb humor, perquè també he rigut. Un passeig per la vida d'aquesta família que podria ser la meva, i la de molta gent. La manera d'escriure de la Gemma enganxa moltíssim. Crec que ha sabut sintetitzar tot el que ha passat en aquests 10 anys, escollint els moments més representatius que han viscut per fer-nos entendre que de vegades cal mirar més enllà, i no només amb els ulls, desitjant saber com li anirà el Josep d'aquí en endavant.